Bon dia, comencem aquest divendres 19 de març de 2021 al Penedès en xarxa. Entomem aquestes 3 hores de ràdio plujoses, però sembla que escamparà i al cap de setmana lluirà el sol. De tota manera, no entro en aquest negociat perquè això és cosa del Pere Almendárez, el nostre home del temps, que d'aquí uns minuts ens ho explica bé. Des de Canal Dín, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca us acompanyem des d'ara i fins les 12. I començarem amb la previsió meteorològica que ens portarà el Pere Almendárez, com cada divendres a les portes del cap de setmana, i a continuació els esports, la prèvia. I Tito Boada tot seguit ens ha preparat un petit reportatget sobre la represa del futbol regional. A 2:15, primer flash informatiu d'aquest matí, cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès. I a continuació, 2:15 del matí, per tant, ben d'hora el divendres, alimentació i hàbits saludables amb la coach nutricional Astrid Barquer. Avui parlem del dejuni intermitent, que està molt i molt de moda. A les 10 a l'actualitat parlarem de l'oferta formativa i de les portes obertes de l'Escola d'Enoturisme de Vilafranca amb la seva directora, l'Esther García. Parlarem de cicles formatius de cara al curs vinent, però també de formació contínua i d'unes masterclass que comencen aquest abril i que s'obren a tothom que hi estigui interessat. A 2:15, segon flash informatiu, notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I així que acabi el flash i després d'una breu pausa, encetarem l'agenda al detall, un parell de propostes de quilòmetre zero per gaudir aquests dies. Començarem parlant amb el president del centre de Llorenç del Penedès, el Llorenç Rafeques, perquè ens presenti les novetats culturals que hi duran a terme aquest proper mes. I a continuació us recomanarem una activitat per aquest diumenge, un taller d'orquídies que es farà al Parc d'Olèrdola. En parlarem amb l'informador del parc i encarregat d'aquest taller, el Xavi Fernández. A les 11 el Marc Compte ens durà les estrenes cinematogràfiques a la gran pantalla i també repassarem les nominacions als Premis Òscar 2021. A 2:15, tercer i darrer flash informatiu amb 4 notícies de les nostres comarques i a continuació l'entrevista dels divendres. Avui parlem amb una parella, són el Juan Carlos Córdoba i la María Jesús Heredia, directius i entrenadors del Club Taekwondo Miju Kunit. I a banda d'aquestes 3 cites amb l'actualitat en clau Penedès, als 2:15, a les hores en punt, arriba puntualment la resta d'actualitat, els butlletins horaris. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12 del matí, quan acabem. Així serà aquest divendres 19 de març de 2021 al Penedès en xarxa. Posem fil a l'agulla, que tenim 3 hores per endavant per compartir amb tots vosaltres.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
El temps.
Avui tots i totes hem sortit de casa amb paraigües en funció de l'hora, obert o tancat, però sabem que l'hem de dur amb nosaltres al llarg d'aquest divendres. I què passarà demà i demà passat? El Pere Almendárez, el nostre home del temps, ens ho explica. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada divendres un repàs de la situació meteorològica pel pròxim cap de setmana aquí al Penedès. Un cap de setmana que ve marcat pels canvis en el temps que notarem especialment a partir d'avui divendres, amb aquesta entrada d'un front fred que farà baixar notablement les temperatures i que també farà que repunti de forma notable, especialment avui divendres, la inestabilitat aquí al Penedès. Avui divendres esperem una jornada força inestable aquí al Penedès. Esperem un dia amb un cel mig ennuvolat, estones amb cel més tapat i estones amb més clarianes. Seria a partir del migdia quan serien més probables alguns xàfecs que serien de distribució molt irregular i que podrien afectar qualsevol punt del Penedès, fins i tot podrien ser localment intensos. Atenció amb aquests xàfecs, ja que podrien ser en forma de neu o aigua neu al voltant dels 500 o 600 metres, fins i tot en moments de xàfec intens aquesta cota de neu podria baixar fins als 400 metres, per tant es podria veure nevar, encara que sigui de forma molt irregular, cap als punts més elevats del Penedès. Durant el vespre i la nit, aquesta possibilitat de xàfecs aniria clarament a la baixa. Temperatures mínimes que serien una miqueta més baixes, entre els 5 i 7 graus, i el que notarem serà especialment una baixada clara de les temperatures màximes, que com a molt arribarien als 10 o 12 graus les més altes. El vent, avui divendres, bufarà de component sud o sud-est amb alguna ratxa moderada durant el migdia. Pel que fa a la jornada de demà dissabte, canvi radical en el temps. Esperem un dia dominat pel sol al Penedès, destacar potser alguna nuvolada puntual a primera hora del matí als municipis més pròxims al litoral o alguna nuvolada de tarda que pugui créixer cap a punts de muntanya del Penedès sense més conseqüències. Atenció perquè la matinada serà especialment freda per l'època, amb valors entre els 0 i 5 graus i les màximes, això sí, recuperarien una miqueta ja de cara a dissabte, arribant a valors de 13 o 14 graus les més altes. El vent dissabte bufarà fluix de component nord o nord-est al matí, girant a component sud o sud-oest durant la tarda. De cara a diumenge repetirem aquest dia molt estable aquí al Penedès amb el domini del sol o amb alguns núvols prims que podrien arribar de cara al migdia i especialment durant la tarda. Atenció perquè la matinada tornaria a ser força freda amb valors pròxims als 0 graus als municipis interiors i entre els 2 i 5 graus cap als municipis més pròxims al litoral. Durant el migdia les temperatures es recuperarien una miqueta més amb valors que ja podrien arribar fins als 15 o 16 graus a molts punts del Penedès. Diumenge el vent bufarà de component sud o sud-oest amb alguna ratxa moderada als municipis més pròxims a la costa. De moment, això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Els esports.
Com cada divendres i després del temps, torn pels esports i avui ja recuperant certa normalitat perquè arrenquen les competicions en gairebé totes les categories. Una prèvia esportiva que ens du la companya Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, per fi aquest cap de setmana recuperem certa normalitat esportiva, una normalitat que no en veiem de fet des de fa més d'un any i que avui ens du una prèvia, la veritat és que força més nodrida. Arrenquem doncs amb una Igualada Vilafranca corresponent a la 21a jornada de tercera divisió que serà aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda a les Comes. Continuem amb el grup 12 de tercera catalana, on demà mateix, a partir de 6:15 de la tarda, el Riudebitlles visitarà el camp de l'Anoia. També demà, però ja a 6:45 de la tarda, els Monjos visitarà l'Atlètic Vilanova. I ja per diumenge, tres enfrontaments més en aquest grup 12 de tercera catalana. Tindrem la Granada, que s'enfrontarà al Montserrat Igualadina, diumenge a les 12 del migdia, a la mateixa hora. El Torrellenc rebrà el Vilanova del Camí i ja de tarda, a les 5, el Masquefa s'enfrontarà a la Múnia. Continuem en tercera catalana, però en aquest cas amb el grup tercer, on hi ha representació del Baix Penedès i on el Segur dissabte a partir de 5:15 de la tarda visitarà el camp del Base 2012 Pallaresos. També dissabte, però ja a les 5, l'Arbós rebrà el Morell. I per diumenge, quatre enfrontaments. A les 12 tindrem un Torreforta a Vendrell, a 4:45 de la tarda un Torredembarra Llorenç, a les 5 de la tarda un Joventut Bisbalenca Calafell i acabarem a les 6 amb el Sant Jaume dels Domenys, que visitarà el camp del Segur Atlètic. Ja en quarta catalana en el grup 24è, el Segur visitarà diumenge a partir de 4:45 de la tarda al Creixell. I en futbol femení, en aquest grup 1 de preferent femenina, la Fundació Atlètic Vilafranca rebrà diumenge a partir de 5:00 de la tarda la visita del Pubilla Casas. I acabarem aquesta prèvia futbolística amb el grup primer de segona divisió femenina, amb el Cubelles, que rebrà la visita del Riudoms dissabte a 6:45 de la tarda. Ja per diumenge, el Subirats visitarà el Morell. Això serà a 5:00 de la tarda. I diumenge, però ja a 6:00, el Santa Oliva rebrà el Vilanova. Ja en hoquei patins tindrem aquest cap de setmana partits en aquesta 24a jornada de l'Hockey Lliga, marcada ja per 2 ajornaments, el Noia Lloret i l'Igualada Vic, tots dos, com ja ve sent habitual per motius relacionats amb la pandèmia. En tot cas, els que sí que jugaran aquest cap de setmana seran Calafell i Vendrell. El Calafell serà l'encarregat d'obrir la llauna penedesenca, rebrent la visita del Voltregà demà mateix a partir de 7:00 de la tarda al Joan Hurtado. I també demà, però ja a 8:00 del vespre, el Vendrell rebrà un dels ossos de la competició, el Liceu, sens dubte. Un dels partits més complicats de la temporada, que obligarà els vendrellencs a posar una marxa més per intentar rascar punts. I acabarem en l'Hockey Lliga Plata Nord, on el Digitècnic Vilafranca visitarà demà a partir de 8:00 del vespre el Dominicos en la 18a jornada de la competició. I feta ja aquesta prèvia, que a poc va recuperant múscul, anem fins a Ràdio Vilafranca per parlar de la represa del futbol regional. Tito Guada, molt bon dia.
Bon dia. Aquest cap de setmana tornen totes les competicions futbolístiques comarcals. Les que no són futbolístiques també. A l'esport base també s'hi afegeix. Però avui analitzem la tornada del futbol comarcal. Parlem primer de la segona catalana. La federació volia que comencessin aquesta setmana, que juguessin 3 partits entre setmana a partir de 7:00 de la tarda i que la lliga s'acabés el mes de juliol. Tots aquests condicionants han fet que els clubs hagin dit que no. De fet, en tota la zona del Penedès només hi ha 2 equips en aquesta categoria, el Moja i l'Atlètic Vilafranca. Escoltem el president del Moja, Manel Ortiz.
Problemàtica o la pregunta, no? És a dir, si no es competeix durant tot l'any, la lògica diria, doncs bé, doncs de cara al setembre, les quotes i les fitxes que ja s'havien pagat, doncs podrien servir o condonar-se de cara a la temporada vinent, no? Pensem que potser aquesta ànsia o aquestes ganes de voler competir pot anar vinculat a això, no? A dir, doncs els jugadors i els clubs competeixen i ja una mica em veig, ja puc tornar a passar una altra quota l'any que ve. Però no ho sé, la veritat és que en general la gestió de la federació pensem que no ha estat bona i que s'hagués pogut fer d'una altra manera.
I també l'entrenador de l'Atlètic Vilafranca, Parchi Atzarà.
Després d'estar aquests 2 o 3 dies pendents de que la intenció era que es volgués jugar, que per a mi no era factible per moltes raons, veig que al final amb molt bon criteri han decidit suspendre la competició perquè doncs els jugadors no estaven preparats per competir al nivell que exigeix aquesta categoria, i per tant la valoració de que suspengui la competició la considero acertada i molt bona, no? Hem de pensar que els jugadors porten un any sense competir.
Com hem pogut comprovar, aquestes dues entitats han dit no a l'opció de jugar. De fet, en una enquesta engegada per la Federació Catalana de Futbol, va sortir per majoria no jugar. Baixem de categoria. Anem a la tercera catalana. En el grup 12 hi participen els equips de casa nostra. La Lliga torna aquest cap de setmana. De moment, el Carme de la comarca de l'Anoia ja ha dit que ells tornaran a jugar la propera temporada. El problema és que Joan Soteres, el president de la federació, ha amenaçat els clubs i els hi ha dit que si no juguen, baixaran. Repassem, doncs, els equips comarcals. El Riudevilla juga aquest dissabte a 6:15 al camp de l'Anoia. Això és el que opina el seu tècnic, Alejandro Carretero.
Creo que tendría que ser una buena noticia volver a la competición, pero realmente no sabemos si lo es.
Demà, a 6:45, Atlètic Vilanova, Monjos. Escoltem a David Cabezas. El vilafranquí entrena actualment a l'equip del Garraf.
La valoració per començar la competició el dia 21, pues, no la veig gaire bé. No la veig gaire bé perquè sanitàriament encara no estem bé. Hi ha altres col·lectius que estem patint i la federació s'empenya a començar la competició sí o sí per salvar els seus números. No és important els clubs, no són important la gent, no són important els jugadors, i ells el que volen és no deixar la Lliga com a perduda, poder cobrar federativament tot i l'any que ve tornar a cobrar.
I també a Luis Midorado, el tècnic dels Monjos.
És una decisió que prenen ells. Nosaltres, com ens agrada jugar, jugarem, però clar, la situació no és gaire còmoda ni normal per preparar-se.
Més valoracions. Diumenge a 12:00, la Granada, Montserrat, Igualada, el tècnic de la Granada. David Tena tampoc no ho veu clar.
Jo no ho valoro positivament, ja sé que hi ha que tornar, però hòstia, els que ens agrada competir en condicions normals, a fer la temporada a dos voltes, i al final és una mica arriscat.
A la mateixa hora, a 12:00, Torrellenc, Vilanova del Camí. Escoltem el tècnic del Torrellenc, Xavi Cerezo.
Ho valorem positivament de cara de que, bueno, que els jugadors ja tenim ganes de tornar a lo que és la competició. Nosaltres vam fer una parada amb els entrenaments mentre es durava el confinament municipal i ara ja fa dues setmanes que anem entrenant i, bueno, a tot jugador i a tot entrenador ens agrada competir.
I acabem escoltant les opinions dels entrenadors amb Marc Bartra, l'entrenador de la Múnia. El seu equip tancarà la jornada diumenge a 5:00 al camp del Masquefa.
Et trobaria més adequat, doncs, jugar, però que no hi haguessin ni ascensos ni descensos, donat que ha sigut un any molt especial com el de l'any passat. Però bé, nosaltres tenim poc a decidir i seran ells els que prendran l'última decisió.
Si donem un cop d'ull a la tercera catalana, grup 3, amb la presència dels conjunts de Baix Penedès, els partits previstos són: demà, 5:15, Pallaresos, Segur. A 5:00, l'Arbós, Morell. Diumenge a 12:00, Torreforta, Vendrell. A 5:15, Torredembarra, Llorenç. A 5:00, Joventut Bisbalenca, Calafell. I a 6:00, Segur, Sant Jaume dels Domenys. Sembla que l'opinió dels conjunts del Baix Penedès ha estat més uniforme a l'hora de voler competir. Baixem de categoria. Anem a la quarta catalana. Aquí no hi haurà sancions. És la darrera categoria del futbol català. Per aquest motiu, per exemple, la Lliga Penedesenca ha quedat reduïda a 11 equips. S'han retirat Sant Cugat, Sant Pau d'Ordal i Quintinenc, tres equips importants en aquesta lliga. Aquesta jornada només es jugaran 3 partits. A 12:00, Mediona Espirall, Hortonenc Cubelles, i a la tarda a 5:00, el Sant Sadurní Avinyonet. El Molanta Can Cartró queda ajornat pel 9 de maig. Una consideració: només es jugarà una volta. Per tant, la lliga serà més curta que mai. Escoltem el president del Molanta, Ramon Sadurní.
Totalment desprotegits. Aquí hi ha un tema que és molt clar, que és que els clubs hem pagat. Hem pagat les fitxes i hem pagat la mutualitat. I una vegada ja hem pagat, la federació ja ens fa anar de qualsevol manera i ens utilitza i ens marca uns calendaris a vegades estúpids o a vegades que no s'entenen. I clar, com que ja hem pagat, doncs pensen que poden fer el que vulguin a nosaltres. Llavors, no, les cartes que enviem no ens les responen. Si responen, mai atenen les peticions. Per tant, és tot un desastre.
I acabem amb la quarta catalana, grup 24. Aquí seran 8 els equips participants. La federació aquí ho aprofita per jugar tota la lliga. De fet, només hi ha 2 equips. Diumenge, 4:45, Creixell segur. I descansarà el Cunit. S'han retirat l'Alcover i el Montblanc. Repassem les dates de la lliga. A la tercera catalana, grup 3, i a la tercera catalana, grup 12, la lliga acabarà a finals de juny, el 27 de juny. A la quarta catalana, grup 24, acabarà l'11 de juliol, entrat ja de ple l'estiu, i en el grup 10, el 6 de juny. Ara falta veure si tots aquests partits es podran jugar. De moment sembla que l'economia ha golejat a la sanitat.
Gràcies, Tito, i bon cap de setmana. Amb David Els i Com Together arribarem a 9:45 del matí, primera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I després seguim amb la coach nutricional Astrid Barquer parlant de dejuni intermitent. Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en xarxa recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Les cases de colònies esperen poder recuperar la normalitat després d'un any pràcticament perdut. Les cases de colònies del Penedès han estat un dels espais greument afectats per la crisi del coronavirus. Des del març del 2020, que pràcticament han aturat tota la seva activitat, només amb un petit respir durant els mesos d'estiu, però amb molta menys ocupació de la que era habitual. A Cal Diable, a Pontons, un dels seus propietaris, Jaume Sallent, explicava que la casa està oberta i pot estar-ho segons la normativa, però a efectes pràctics l'activitat està completament aturada des del setembre. Després que el Procicat relaxés algunes mesures, Sallent explica que estan rebent trucades i es mostren esperançats de poder recuperar l'activitat. Tot i així, temen una nova onada de coronavirus com ha succeït a Itàlia. També els hi preocupa la situació econòmica de moltes famílies arran de la crisi derivada de la pandèmia. A Penyafort, també a Pontons, per exemple, han aprofitat l'aturada per fer obres i han convertit habitacions grans en diverses habitacions més petites amb bany incorporat. Eren unes obres que feia temps que tenien previstes i que han tirat endavant tot aprofitant que l'activitat s'havia aturat totalment. El Penedès trenca la tendència a l'alça de Catalunya en els contagis per Covid. El relaxament de les mesures per contenir la pandèmia de coronavirus es comença a notar en els indicadors de la pandèmia a Catalunya. Després dels primers dies d'obertura del confinament comarcal, tant el risc de rebrot com l'RT augmenten lleugerament de mitjana a Catalunya. El Penedès, però, sembla que la tendència no es compleix i ja fa setmanes que els indicadors per conèixer com s'escampa el virus van a la baixa. Malgrat les xifres i que la pressió hospitalària l'àrea manté la tendència a la baixa i se situa en 34 pacients ingressats. Els hospitals de l'Alt Penedès i el Garraf han sumat 3 noves morts per coronavirus des de dilluns i ja n'acumulen 248 en l'últim any. Pel que fa a la campanya de vacunació, el territori continua avançant a bon ritme i a l'Alt Penedès 8.400 persones ja han rebut la primera dosi i 3.209 la segona, mentre que al Baix Penedès les xifres són una mica més baixes. S'han posat 6.636 primeres dosis i 2.458 segones dosis. Apareixen milers de meduses velella mortes a la platja de Calafell. Els veïns i visitants de Calafell s'han trobat una escena sorprenent. Aquest dijous han aparegut milers de meduses velella a la sorra d'aquest municipi costaner. També conegudes com a barqueta de Sant Pere, són animals petits d'uns 7 centímetres de diàmetre. De fet, aquests animals no són meduses com a tal, sinó que són una colònia flotant de petits animals anomenats hidrozous. Són de color blavós i tenen una membrana semicircular en forma de vela a la part superior que les ajuda que siguin transportades pel vent. Aquestes meduses no són de les més perilloses, tenen cèl·lules urticants als tentacles que desprenen toxines inofensives per les persones perquè no poden travessar la pell. Tot i així es recomana no tocar-les, ja que poden provocar irritació si entren en contacte amb els ulls, els llavis o ferides obertes. I acabem explicant-vos que s'ha programat un taller per identificar orquídies aquest diumenge al matí al Parc d'Olèrdola. La seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya no ha desaprofitat la possibilitat de programar activitats i ja aquest cap de setmana ens acosta una proposta de natura que permetrà conèixer alguns dels elements més preuats de la flora autòctona. Es tracta d'un taller d'iniciació a la identificació de les orquídies silvestres que s'ha programat aquest diumenge a les 10 del matí. El taller és gratuït i les places estan limitades a 15 persones. Per reserves i informació, les persones interessades poden trucar al 93 890 14 20 o bé enviar un correu electrònic a mag.olerdola@gencat.cat. Primer hi haurà una sessió teòrica a l'aula taller i després es farà una passejada al Parc d'Olèrdola.
Penedès en xarxa.
Ara passen 7 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Han passat 15 dies i tornem a comptar amb la coach nutricional Astrid Barquer per parlar d'alimentació i hàbits saludables. Astrid, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Fa 15 dies va sorgir el terme dejun intermitent en la conversa i vas dir, li hauríem de dedicar un monogràfic. Doncs vinga, dit i fet, avui parlem aquí, del dejun intermitent.
Aquí estem parlant de dejun intermitent. No, és que saps què passa? Que és un tema que està com molt de moda ara.
Moltíssim.
I a mi m'agrada aquests temes que són tendència i que se'n parla bastant, doncs poder-ho explicar ben fet, saps? Perquè a vegades la gent, per tendència, acostuma a fer les coses per ell mateix i aleshores venen errors, i en salut no es poden cometre errors.
Doncs amb el dejuni intermitent, no sé, sembla que hàgim descobert la sopa d'all, tothom en parla dels seus beneficis, de que va tan i tan bé, és molt, molt tendència, com tu deies.
Correcte, i a més posa en dubte alguns tòpics en nutrició, com per exemple si cal fer 5 àpats al dia, o si l'esmorzar encara és l'àpat més important del dia, no? Aquestes coses que tota la vida s'han dit, que fins i tot hem sentit de la boca de professionals de nutrició que són tan importants, ara de cop amb el dejuni intermitent es desmunten tots aquests mites i es plantegen noves coses, no? Sí que fa temps que ja ens començàvem a plantejar si veritablement cal sopar tant. Perquè ja començàvem a notar que les digestions pesades abans d'anar a dormir no ens permetien un son placenter, oi?
Sí, sí. Hi ha aquella dita de l'esmorzar de rei, dinar de príncep i sopar de pobre, no?
Doncs això ho desmunta el dejuni intermitent, eh? Bueno, en realitat, ara en parlarem, no? Però ho podries fer igual, l'únic que es concentra en unes franges horàries potser diferents a les que estem acostumats, val? Anem a començar la casa pels fonaments.
Vinga.
I anem a parlar primer de què és el dejuni realment, val? El dejuni intermitent és el que anomenem aquest període de temps en el que s'alternen, no? Dejuni i alimentació, val? Entenem dejuni com no menjar absolutament res, només beure líquids, però que no hi hagi cap ingesta, val? Aleshores, quan parlem d'intermitent, vol dir aquesta alternança, no? Entre ara menjo, ara no menjo, ara menjo, ara no menjo. No és una dieta en si mateixa, és a dir, una persona vegana, una macrobiòtica, una diabètica, una qualsevol cosa, tingui patologies o tingui un estil concret d'alimentació, pot fer dejuni intermitent dins de la seva dieta, diguem, no és una dieta per si mateixa, val? Aleshores, es pot utilitzar juntament amb alguna restricció calòrica per la pèrdua de pes, ja en parlem, perquè on de veritat s'ha fet popular aquest estil, no? Això del dejuni intermitent, aquesta moda, és pel tema de pèrdua de pes, i jo aquí vull llançar una alarma de dir que no per perdre pes has de fer dejuni intermitent, val? Sí que si tu estàs fent una dieta per perdre pes amb una restricció calòrica, aleshores el dejuni intermitent t'ajuda, diguem, no? Perquè estàs menys hores al dia menjant i aleshores quan fas els àpats concentres totes les calories que has de menjar i, bueno, tens menys la sensació que els àpats te saben a poco. Però clar, hi haurà una sèrie d'hores que estaràs sense menjar, que aquí pues, és on hi haurà d'intervenir la voluntat. Val?
Els fans del poc i sovint no els veig fent dejuni intermitent, eh?
No, no, és que de fet jo penso que no tothom està preparat per fer dejuni intermitent, també t'ho dic. I potser no a tothom li cal, a veure, val? Depèn del tipus de vida que tens. Clar, jo penso en una persona que té una vida superactiva, no? Jo que nosaltres hem portat moltíssims esportistes, en dejunis intermitents en períodes molt llargs sense menjar, de moltes hores, no ho poden fer perquè tenen tant múscul en el seu cos que el seu múscul necessita molta oxidació calòrica i per lo tant necessita molta ingesta, no? I fins i tot en èpoques com pretemporades esportives on hi ha molta càrrega d'entrenaments, hem tingut esportistes que feien més de 5 àpats al dia, però perquè el cos els hi demanava, perquè realment el que mal diem ho cremaven, no?
Aleshores, Astrid, aquest dejuni, realment quan es planteja, en quina franja horària o en quantes hores entre una ingesta i una altra?
A veure, això t'ho pots muntar una miqueta en el teu modus vivendi, d'acord? O sigui, en realitat és una cosa que nosaltres fem de manera natural, el dejuni, perquè quan anem a dormir ja estem entre 7 i 8 hores sense menjar res, ¿vale? Quan et diuen per fer-te una anàlisi de sang, vine en dejú, doncs és que no has menjat res des del sopar del dia anterior, ¿vale? No menjar res durant un període prolongat de temps, això és aquest dejuni, ¿vale? El que proposa el dejuni intermitent és que aquests períodes siguin més llargs, ¿vale? El que fins ara hem fet, doncs això, no? 7-8 hores i no menjar fins l'endemà, el que es proposa en el dejuni intermitent és, per exemple, fer-lo de 12 hores o de 16 hores. El que està més de moda ara és el 16-8, que es diu, que vol dir que durant 16 hores no menges res, i ho concentres tots els àpats en 8 hores del dia. Val? I també diuen que és dels mètodes més eficients, perquè aquest dejuni tan llarg de 100 hores és el que t'ajuda més, doncs, aquesta depuració, aquest buidatge, val? Persones que tenen problemes de colon, irritable, algunes intoleràncies alimentàries que fa poquet, no? que s'han diagnosticat i que tenen els intestins com molt inflamats, doncs això els ajuda també, no? Perquè estàs tanta estona, tantes hores sense menjar res, doncs que la regeneració és més fàcil perquè no li estàs donant feina a digerir en el teu cos. Llavors es pot concentrar en aquesta regeneració.
I aquest 16-8 es podria fer, per exemple, deixant d'esmorzar?
Sí, o esmorzant molt més tard, Sílvia. Uh-huh. Val? És a dir, fent un berenar-sopar molt d'hora, i després esmorzant molt més tard, d'acord? O sigui, jo opto més per potser concentrar-los, però no descuidar cap àpat, val? Però bueno, depèn de la persona, perquè hi ha gent que em diu: Astrid, jo amb dos àpats al dia tiro perquè estic tot el dia asseguda davant d'un ordinador, saps què vull dir? És que és el que et comentava. Clar. Que a mi una persona que és, jo què sé, lampista, que va tot el dia amunt i avall i a més a la tarda encara surt a passejar el gos corrent, home, pues, potser li serà molt complicat estar 16 hores mentre està treballant físicament sota el fred o sota el sol, estar sense menjar. Per tant, bueno, és una mica que cadascú vagi escoltant el seu cos i vegi què és el que millor li va, d'acord? El 16-8 és això, 16 hores sense menjar, sí que es permet beure aigua, beure cafè, beure te, també, i després 8 hores tornar a prendre els aliments i allà hi concentres els àpats que tu creguis necessaris, val? El tema és que amb això es vigili de no estar desnutrit, que és aquí on hem de vigilar de fer-ho malament, val? Això no vol dir que tu mengis molt menys. Si tu ets una persona que té sobrepès i ja et ve bé menjar menys, doncs escolta, fantàstic, però ull, vale? ja en parlarem també. Quan siguin les teves hores de menjar, no s'hi val a menjar qualsevol porcada, perquè clar, tens una fam que et mores, saps què vull dir-te? Llavors et venen de gust tots els greixos i ultraprocessats del món. Clar, aleshores, tampoc serveix de massa que tu estiguis 16 hores deixant-li una treva al teu organisme, no? Al teu sistema digestiu, si després l'estàs inflant de porqueries. Val? Llavors, jo el que proposo és, per començar, 8 hores és poc. 8 hores, diguem que ja estem tots acostumats a fer aquests dejunis, no? Que són les estones que estem, doncs, sense menjar res a la nit. Pues podrien començar per fer 12 hores. És a dir, si tu saps que a les 8 del matí esmorzaràs, val? Perquè és la teva rutina, doncs intenta que a les 8 del vespre ja ho tinguis tot menjat. M'explico? Aleshores, si amb 12 hores ho portes bé, doncs a partir d'aquí pots anar allargant 13, 14, i si veus que pots arribar a 16 i que et senta bé i que després no tens, no, aquells desitjos i aquelles ansietats, doncs escolta'm, endavant. La veritat és que hi ha molts estudis, Sílvia, que demostren, hi ha molta literatura científica i a més molt actual, perquè aquest és un tema molt, molt novedós, que el dejuni intermitent funciona, doncs, per anar una mica més endreçat, per millorar la salut intestinal, val? Jo us volia comentar, doncs, Mark Matson, que és un de la Universitat de Johns Hopkins de Baltimore, ho va publicar fa molt poc al The New England Journal of Medicine, que tots els estudis realitzats per aquest neurocientífic demostraven que el dejuni intermitent millorava una cosa que ens preocupa molt al tercer món, que és la regulació del sucre en la sang, perquè tenim molts problemes de diabetis, de resistència a l'insulina, no? També aquest estrès que ens proposa, que ens fomenta la inflamació, doncs tot això ajudava a pal·liar una mica si feies aquests dejunis intermitents. També s'ha relacionat amb menors taxes de malaltia arterial coronària, amb diabetis tipus 2, perquè clar, també forma part, no? És a dir, també cal veure que la gent que fa això és realment gent que es preocupa una mica per la seva alimentació i que per lo tant també vigila què menja. Llavors això moltes vegades va lligat amb aquest tipus de persones. Llavors també redueixen diabetis tipus 2, val? Perquè consumeixen menys productes insans. Ajuda també a la pressió sanguínia, com he comentat, i també ajuda a reduir el greix. Va, llavors, en persones obeses, com que estàs menys hores menjant, no és allò que... Perquè moltes vegades, quan hi ha una obesitat, ja no parlo d'un sobrepès, hi ha una obesitat, és que estàs picotejant molt constantment. Val? Llavors, clar, aquest picoteig, si tu estàs tantes hores sense menjar, ja no existeix. Val? En tot cas, doncs serà quan les 8 hores de menjar que et facis uns grans àpats, no? Que això és el que s'hauria de vigilar. Però el picotet segur que ja no el fas, perquè si no trencaries el dejuni. Val? I amb les persones que entrenen molt, que també tenen tendència, no?, a inflamacions intestinals i tal, per excés d'energia, no?, perquè estan com molt estressades, doncs també els ajuda a baixar una mica les inflamacions. Alguns estudis diuen que pot contribuir a una microbiota intestinal més sana, tot i que alguns d'altres ho desmenteixen, o sigui, ja no és tant pel dejuni intermitent, sinó perquè tu el que estàs reduint és de menjar porqueries o de picar constantment, i aleshores aquesta treva que li deixes al teu sistema digestiu et permet sanejar la teva microbiota, val? I tot el tema de l'estrès aquest oxidatiu, no?, que ens provoca moltes vegades quan anem molt estressats i no digerim bé o engullim més que mengem, tenim aquella sensació del ventre dur, no? Doncs quan estàs unes hores sense menjar, permet reduir-ho, no?
I la pregunta del milió, perdrem greix amb un bon dejuni intermitent?
Això m'agrada dir-ho perquè...
Aquells dipòsits.
Sí. Clar, a veure, sí que és veritat que si estàs 16 hores sense menjar, és probable que en algun moment, no?, estiguis en cetosis, que es diu, i hagis de tirar de reserves energètiques, no?, d'aquest greix que tens en reserva. El que passa que vull deixar-ho molt clar, que el dejuni intermitent no s'ha de fer servir per perdre pes, val? Sí que sembla que el redueix per tot això que he comentat, no?, perquè estàs menys hores menjar i sí que sembla que et pot ajudar a aprimar-te o a perdre aquest greix, però només si realment en les 8 hores que estàs menjant o en les hores que sí que estiguis menjant tu estiguis mantenint les calories adequades, val? O les calories que tu gastes realment, per tant en equilibri energètic, o que si necessites perdre pes estiguis fent un dèficit calòric, és a dir, estiguis menjant menys calories de les que realment necessites en el teu dia a dia. Per tant, no serveix fer dejuni i després fumes un altre con durant les 8 hores següents, perquè si ho fas així no, està clar que no perdràs greix, al contrari, seguiràs acumulant-ne, d'acord? Que pot ajudar a reduir les calories del dia? Sí, però tampoc és una fórmula màgica, val? L'evidència científica així ho ha demostrat. Un dejuni intermitent el que t'ajuda a perdre greix és si realment tu, les hores que estàs menjant, tens una dieta controlada. Per tant, tornem al de sempre, val? Només perdràs greix si tu controles realment la ingesta que tens i, sobretot, si fas exercici i pots fer que aquest greix, no?, s'oxidi i s'acabi eliminant via respiració, suor o orina, perquè no el necessitem, val? El que sí que es va concloure en el dejuni intermitent, doncs és això, no?, que tota la part intestinal descansava per aquestes hores. I aquest és el benefici principal que penso que ens hem de quedar del dejuni intermitent, que a més ens servirà per fixar-nos en l'alimentació i per menjar més sa i per no inflar-nos de porqueries i per no picotejar tant, sense dubte. Però l'objectiu no és aprimar-se, és sanejar-se.
Qualsevol de nosaltres podem practicar dejuni intermitent o hi ha limitacions?
A veure, òbviament, si ets una persona que tens un pes molt baix, és a dir, s'entén per pes molt baix una persona que té l'índex de massa corporal per sota, val, d'un 20-25%, que això és una fórmula molt fàcil de calcular, jo no els hi recomanaria, perquè clar, si tu ja estàs amb el teu cos amb molt poques reserves energètiques, tantes hores sense menjar pot ser, doncs, que acabis una mica amb desnutrició, d'acord? Després, les persones que tenen diabetis tipus 1 també han de vigilar, perquè clar, poden tenir una baixada de l'insulina, perquè estan moltes hores sense menjar també. O per exemple, si tens una insuficiència hepàtica o renal, no?, fetge, ronyons, bueno, sí que són òrgans que els deixes descansar totes aquestes hores, però bueno, cal estar-ho molt, molt controlat. Per tant, si pateix una persona aquesta patologia, ha de conèixer molt bé el seu cos abans de fer una tècnica d'aquest tipus, val? O per exemple, si estàs de postoperatori o de postpart, no? Estàs en un moment de convalescència, home, doncs no seria el millor moment per provar coses noves, d'acord? I per descomptar, jo, en embarassos i lactàncies, que és un període de la teva vida on necessites més calories perquè ja no les necessites només per tu, sinó per al nadó, alimentant-lo, estigui dins o estigui fora, no?, amb la lactància, jo crec que no cal abusar-ne d'aquests tipus, no? Ja, com que són períodes, això, no?, de 9 mesos, 10 mesos, no?, o un any, escolta, quan s'acabi aquesta etapa de la meva vida ja m'hi posaré amb això. Ara, com que no sé segur si ho estaré fent ben fet, potser no val la pena fer-ho.
Astrid, el que trobo més complicat de fer ben fet no és tant el dejuni com trencar-lo. Quins aliments puc menjar i quins no, com ho faig?
Correcte, és a dir, fins ara, no?, que hem estat parlant d'aquestes hores de descans, bueno, sembla que si tenim certa voluntat i estem com molt motivats, no?, per fer aquest dejuni intermitent, serà certament una mica més senzill, no?, dir, doncs mira, estic tantes hores a menjar, però el que és molt important i va junt i intrínsec amb el dejuni intermitent és com trenco aquest dejuni intermitent, no?, és a dir, com entro a desjunar, no?, a deixar de, aquest dejuni, i que sigui de manera saludable, perquè clar, si m'he cascat aquesta voluntat d'estar 12-16 hores sense menjar, doncs ara anem-ho a fer bé, no? Llavors, el més lògic és això, optar per aliments saludables, que no sigui això l'excusa, perquè després doncs, et fumis un tip de processat, perquè llavors no té cap sentit, i és cert que segur que tindràs molta gana, sobretot fins que el cos no s'hi acostumi, val? Però el més recomanable doncs, és això, limitar la ingesta, per exemple, proteïna de carn, vale? O sigui, ara no pots, no? Com que tens moltíssima gana, doncs vinga aquí, vedella, no? A més fregits o arrebossats, no? Perquè clar, això és una bomba de rellotgeria després de tantes hores que el sistema digestiu no funciona, doncs és com un sotrac molt fort, val? Per tant, és millor en poca quantitat, que no hi hagi masses greixos insaludables, val? Sí que hi pot haver greixos sants, doncs un oli d'oliva verge extra, un alvocat, vale? Un oli de coco, tot això el cos ho tolera bé. El problema són aquests saturats com els refregits, val? O els palma i altres olis vegetals hidrogenats que utilitzen en alguns ultraprocessats. D'acord? I els vegetals, bueno, ara encara no fa calor i no mengem tan cru, però bueno, després de moltes hores sense menjar, si pots iniciar-ho amb uns vegetals cuinats, mira, millor, perquè si no també el cru costa més de digerir. Després, a poc a poc, doncs ja vas normalitzant i ja vas fent els plats de sempre. Llavors, algunes recomanacions així més resumides per trencar el dejuni. No mengis de més, és a dir, si et toca dinar, menja com si fos un dinar normal, no el doble ni el triple de calories ni de quantitat, val? Marca't una hora també, que tinguis un ordre de dir, doncs val, tant fa quantes hores, doncs a partir d'aquesta hora ja podré menjar i faré aquest àpat, aquest i aquest, o sigui que tu organitzis, vale? Que no siguis, vale, ja puc menjar, doncs vinc a la nevera i arraso, no? Fes ordenat amb l'àpat que et toca, amb el primer, segon i postre. Vale? Durant totes les hores que no estàs fent dejuni, és molt interessant que vagis fent molta ingesta de líquids, perquè després quan trenquis el dejuni no és allò que tinguis aquella set tan bèstia. Els líquids són permesos i fins i tot alguna infusió sense cap tipus d'endolcidor, o tes o cafès, estan permesos i no trenquen aquest dejuni intermitent. Val? I després, això també que ens serveixi per aprofitar una miqueta a gaudir més d'aquest menjar, no? És a dir, quan ja portem tantes hores menjant i ens asseiem i el mengem, que el puguem apreciar més, i amb apreciar vull dir no només agrair-lo, sinó que realment l'assaborim, que puguem mastegar-lo bé, que no engullim, no? Que siguem més conscients en aquest àpat, no? De mastegar bé, de nutrir-nos bé, que les activitats recreatives, no? Televisió, mòbils, diaris, les deixem per després de l'àpat, però que no mentre estem fent l'àpat, o sigui que sigui una digestió que realment pugui ser molt ben feta, i això, no? Amb aliments lleugers i després a poc a poc anar introduint-ho tot, però quan portes tantes hores sense menjar, primer alguna cosa lleugera, no? Un brou, per exemple, seria una bona idea, no? Una carn blanca feta a la planxa, un peix blanc fet a la papillot, val? Aquestes coccions que permeten que siguin digestives, però lleugeres alhora.
I menjar de manera conscient, no? Sense córrer massa.
Jo crec que sí, perquè, a veure, de fet, si ja t'estàs posant en una tècnica d'aquestes, és el que us deia, no? Demostra que ja ets una persona interessada en el tema dels dejuni i, per tant, crec que està bé que aleshores quan menges, no només quan no menges, sinó també quan menges, agafis una mica més de consciència de no només què menges, sinó de com ho menges, no? És el que us deia, agafar consciència i que això suposi, no? Que aquesta excusa del dejuni intermitent acabi suposant l'excusa o l'espurna que ens fa menjar millor.
Començàvem dient que el dejuni intermitent està molt i molt de moda i que tots els gurus nutricionals el recomanen, per tant, ha sorgit força bibliografia. Tens algun llibre especial que ens recomanis?
Mira, m'agradaria recomanar el de la meva amiga i és que jo soc superfan d'ella, que és la Carla Zaplana, és una nutricionista de casa nostra, tot i que viu als Estats Units. Ara ha tret d'aquest any, o sigui, us puc dir que fa 3 setmanes, potser que ha sortit a la venda, dejuni intermitent saludable. És a dir, de dejuni intermitent hi ha molta bibliografia, però el que ella proposa és guanyar energia i salut, millorant el descans, val? Ajudant a tenir una vida més longeva de qualitat i fent-ho de manera saludable en el sentit d'escoltar el teu cos, de respectar la naturalesa del cos, no de fer bajanades, no? d'extrems, sinó de fer-ho de manera molt conscient, val? Escoltant el cos, que et dirà què és el que et senta bé i el que no, com fer-ho, quan començar a fer dejuni intermitent, quan has de parar, bueno, tots aquests indicadors ens ho explica aquesta nutricionista dietista, ens ho explica molt bé. I és de l'editorial Cossetània en català i també hi ha la versió en castellà de Ayuno Intermitente Saludable de Diana.
Fantàstic, amb aquesta recomanació acabem la secció i acomiadem l'Astrid Barquer fins d'aquí a 15 dies. Gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Amb les Mamazel i el seu Jardí de Roses arribarem a les 10 del matí al butlletí de notícies i després d'una breu pausa seguim presentant l'oferta formativa de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya. També pot ploure. Sóc aquí si tu vols, és ara el moment, vens o no. No sé com dir-t'ho. No t'importa un jardí tot ple de roses, amb promeses d'amor.